les 6 de la tarda, 10 minuts, ho hem anat avançant durant el programa. Senyor Virgili, preparis, sí, que ara se li girarà feina, sí, bueno, a partir del llibre que abordarem. Però abans, en plena polèmica per aquest escàndol de l'espionatge, a més de 60 representants de l'independentisme a través del programa Pegasus, que ja, mica en mica, ens hem anat familiaritzant amb aquesta paraula. Avui conversarem amb un expert en temes de seguretat amb una trajectòria dilatada, allò que se'n diu dilatada. Va fer la carrera militar i va acabar treballant pels serveis d'intel·ligència de l'exèrcit. Va treballar pel CSIT, va estudiar periodisme i després d'abandonar els serveis d'intel·ligència va muntar un centre de formació en temes de seguretat a Catalunya. Actualment treballa com a consultor i assessor d'empreses multinacionals i diferents governs estrangers, com el de Benin o l'ex República Soviètica de Geòrgia, i acaba de publicar un llibre que replanteja els orígens del cristianisme i que porta per títol Os mataran en nombre de Dios. Una obra que analitzarem de seguida i que ha publicat amb Roca Editorial. Ell és Fernando San Agustín. Fernando, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut.
Encantat d'estar amb tu.
Encantat, encantat.
Fernando San Agustín, que et veig igual que sempre.
Igual.
Estàs igual, estàs igual.
Ho dius això, perquè tinc dos braços i dos mans. Per lo demás, no, tinc moltes més arrugues, menys cabell. Les neurones, ja, la meitat, ja són mortes, ja, no sé. Malament, malament.
Però bueno, jo el veig igual, com sempre, igual, senyor Virgili. El veig en forma.
Estupendo.
El veig en forma. I com que avui venia Fernando San Agustín per parlar-nos d'aquest llibre, pensa, calla, sí, que aprofitant la vinentesa li preguntarem per tot aquest enrenou que s'ha generat, bueno, enrenou, aquest escàndol del Pegasus. Parlem d'aquest cas d'espionatge, més de 60 representants de l'independentisme a través de Pegasus que han estat espiats. La primera pregunta que li faig a Fernando San Agustín és: ens ha de sorprendre que un estat espiï a d'altres persones o no?
No. És quan aquestes persones representen un perill per a l'estabilitat del país o per a la integritat del país, és lògic que espiïn. Altra cosa és el que ha passat ara. Altra cosa és el que ha passat ara. Jo sóc partidari de serenitat i de les matemàtiques. Aleshores, deixeu parlar en castellà, perquè m'està
Parla com vulguis.
Vale. Entonces, ja veràs, quan hi ha un problema, hi ha quatre factors en l'equació de doble. Hi ha quatre factors. Una és qui prodes, a qui aprovecha esto. La otra, a qui perjudica. Dos equaciones. Y las otras dos son quién lo puede hacer y cuándo o cómo lo puede hacer. A ver, al gobierno español esto no le interesa para nada. Al gobierno Sánchez no le interesa para nada porque él lucha como sea desesperadamente por tener un equilibrio. Por tanto, esto le hace daño. ¿A quién aprovecha? No lo sé, pero lo podríamos llegar a saber. A alguien que le interese la tensión entre la Generalitat y el gobierno. Hay gente mal pensada y dice, hostia, el que ha aprofitat més és Esquerra Republicana i Junts perquè al final té un nexo d'unió. No crec això, però bueno, podria ser. Però a qui li interessa més? A Rússia li interessa molt la ruptura, o sea, desmembrar Europa. Podria ser, però ara està enfeinada amb una cosa que es diu Ucraïna. Però hi ha un altre país que no esté en contra, no esté gens en contra, porque el gobierno español juega a la gallinita ciega, hace años que juega, y es Marroc. Marroc está súper interesada en crear una crisis española, porque amb la crisis de l'amor de Franco es va apoderar del Sàhara. Ara li ha jugat una jugada al Sánchez, amb el descobriment de la carta aquesta, i Mohamed VI, el sultán aquest, doncs està revifat. El nostre perill és Ceuta i Melilla. I Ceuta i Melilla no la pot arribar a tenir, no tan sols ell podria enviar 20.000 immigrants més, però necessita que Espanya estigui dintre d'una gran crisi, igual que va passar quan el Sàhara, la mort de Franco. Però també hi ha altres països, però els dos importants per nosaltres serien... Per tant, ara cal estar serè, sapiguem que el servei d'intel·ligència espanyol no pot, no pot utilitzar el Pegasus. Primer, perquè ara els serveis d'intel·ligència no són com a la meva època, que no hi havia jutges. Tu feies el que tenies de fer. Ara no, ara hi ha dos, per falta d'un. Ara hi ha dos. I, per tant, dubto molt que un jutge li dongui permís al servei per fer una investigació. Una investigació a ciutadans espanyols. Probablement li donaria per fer un seguiment a personatges russos o el que fos, però espanyols no. El servei d'intel·ligència espanyol pot, pot utilitzar el Pegasus fora d'Espanya per investigar terroristes belgues, no ho sé.
Per investigar diferents trames.
Per tant, ara el que a mi em sobta és l'alboroto del gallinero. És que s'ha de serenar una mica la situació. Jo demano als polítics que tinguin una mica de serenor, de calma, que no comencin, ah, i trencarem no sé què, i l'altre no sé quants, i ara hem de fer, i ara hem de jutjar, i hem de demanar, i tal. Sí, bueno, la parafernàlia dels polítics està dintre del sou. Però no alborotar el gallinero. Les gallines estan tranquil·les poniendo huevos y haciendo no sé qué y tal. Deixem les gallines.
Sí, però, senyor Sant Agustín, dispensi que m'hi posi més jo. Però és que resulta que davant de que se nos rompe Espanya, no pot ser que un d'aquests dos jutges hagi dit, demanat per un polític de Madrid, un president, vicepresident, el que sigui, oye, necesito investigar a estas personas por lo que sea ante el peligro que se nos rompa España.
Estaría, mire, señor Virgili, yo que la admiro molt.
Digue.
La pregunta, si li donem la volta, a ver, ¿usted creu de debò que un servei d'intel·ligència amb Pegasus, amb Barreiros, amb SEAT, amb lo que sigui el programa, que no han estat capaços de descobrir on hi havia 10.000 urnes, 10.000 o 1.000 o el que sigui. Són capaços de no sé què. No. A part que el món polític aquí, el món polític, el que hi havia i el que hi ha, són uns xisgarabís. Ho xerren tot. Ho xerren tot. És que tu vas a una cafeteria i estàs allà i venen i van. I a més giren de tant en tant el cap a veure si l'escoltes de debò. Si t'enteres que ells són els defensors.
Són importants.
Los héroes del 2 de mayo. Au, vas, ves. Jo penso que, clar, que jo soc un somiador. I, per altra part, he vist molts conflictes. Desgraciadament, he vist molts conflictes. I resulta que els conflictes sempre els genera l'ambició. L'ambició, el poder. I l'entusiasme fanàtic d'altres. Jo he estat a Abkhàzia, a Benín, a Camerún, a Txad, un fotimer de països, a Rússia i tal. I sempre que hi ha hagut problemes i tal, he estat perquè un tio se li ha acudit una idea. Jo són aquells personatges que penso, veus, aquest tio, quan s'ha despertat, obre la porta de casa, del seu despatx i ha notat que l'Esperit Sant se li cagava al cap. Hòstia, tu, tinc una inspiració. I aleshores va al·lucinat allà a la taula d'espat. Tinc una al·lucinació. Ha passat no sé què. Uaaaah! El ganyero alborotà. Cony! Però, és, clar, calia que fos, que sapiguessin multiplicar. Jo no demano molt als polítics, però uno, sapiguer les quatre regles sí que m'agradaria. I aquí no la trobem. Ni la trobem aquí, ni un fotimer de països, eh? Ni un fotimer de països.
A veure, però del que em diu... No, vostè no tindria clar, tot i que avui, per exemple, li han preguntat a l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, i clar, ha dit que aquesta matèria és reservada, clar, i ni ha confirmat ni ha
no confirmat. No pot dir, no
pot dir. ¿Verdad que usted imagina un director de un centro de inteligencia hablando de estas cosas a una televisión? En absoluto lo puedo confirmar, ni desconfirmar, ni hablar del asunto. Hay una ley clara que dice que el Centro Nacional de Inteligencia no puede hablar ni de sus medios, ni de sus procedimientos, ni de sus relaciones con terceros. Conculcaría la ley si hablara de esto.
Claro. Agafant i entrant en matèria, perquè envia Tom amb el llibre Os mataran en nombre de Dios, el Fernando San Agustín diu que els serveis secrets, qui defineix com a serveis paral·lels, cosa que m'agrada molt aquesta definició, serveis paral·lels, ocasionen seriosos problemes als governs si arriba a filtrar algunes de les seves accions. Clar. Seria el cas?
No. Bueno, podria ser el cas, però no dels els espanyols.
Pel que veig, vostè no té clar que sigui unes... Pel que vostè dedueixo, que no té tan clar que sigui el govern espanyol
el que hagi
enregistrat, sí. Això i no ho té tan clar.
Ho dubto moltíssim. Jo, perquè no sóc capaç de negar, però ho dubto moltíssim que sigui el govern espanyol, perquè és massa fluix. És que és massa fluix.
Però aleshores, què vol dir? Que han estat enregistrats per un altre país? Per crear aquest conflicte entre els catalans, entre els independentistes?
Servei d'informació tenen un mercat. Un mercat. O sigui, tu vas a la CIA i dius, escolta'm, m'agradaria saber què piensen els letones sobre la... no sé què, no sé quants, però jo no tinc. Jo no tinc gent, agents, a Letònia.
Ai, et venen la informació?
I ells et venen la informació.
Per diners?
Bueno, o favor, te debo una. La frase más típica, te debo una. Luego, veremos a ver cómo... Si el
o sea, hi ha intercanvis d'informacions.
Clar.
I aquí, la hipòtesi seva, que és la primera que escolto, aquesta hipòtesi, perquè avui tothom va en direcció que és el govern espanyol, l'estat espanyol, no? No sabem exactament l'estat espanyol, és que aquesta informació s'ha comprat a algun lloc.
Sí.
Que algun estat ha comprat aquesta informació per trencar...
L'ha obtingut.
Ha obtingut aquesta informació?
L'ha obtingut informació i després l'ha fet arribar...
L'ha filtrat.
A on tenia d'arribar per organitzar, per alterar el gallinero.
I aquí em ve una altra cosa del llibre, que a la introducció del llibre diu mai hi ha investigació periodística sense una gola profunda.
Sí, cosa senyor.
Que això m'ha agradat molt.
Sí, sí.
I estic totalment d'acord amb vostè.
A mi
em fa molta gràcia sempre investigació. Bueno, sí, a vegades fan investigació, però moltes vegades... O sigui, no, sempre ha d'haver-hi algú que passi aquesta
canti,
informació.
Sempre. Sí. O sigui, no conec cap que no hi hagi estat un periodista cabron que s'hagi anat de la llengua. Jo no feia dies d'un autor que feia novel·les i tal, que el dia que el vaig conèixer, fa molts anys a Madrid, i m'han dit, mira, aquí és Fernando Rueda i tal. I jo dic, és un cabron. Però aquest és un cabron. No et vull saludar. Ese tío, no sé on s'acaba la informació, escriu un llibre que se llamava La Casa, i resulta que sabia un montón de coses. O sea, sabía muchas más cosas que yo y mucha más gente, que porque cada uno de nosotros conocía una parcela y él conocía el huevo entero. Pensaba, oye, ¿de dónde saca? ¿Alguien le ha dado? Pues en todos los casos, es igual, en todos los casos, de los casos del GAL, los casos de Perote, los casos de no sé qué, los casos de Yugoslavia, los casos de Irak, los casos de tal, siempre había un periodista que no sé dónde tiene las orejas o los ojos... Y sacaban en la página tal, pasa no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero, joder, lo que está pasando. Y entonces alguien de información del gobierno dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? No, ahora lo vamos a averiguar. Ahora, ¿eh? Pero van, si em perdonen, yo soy catalano-aragonés. O sea, yo vaig néixer al Sant Andreu Gallo y em vaig criar Tesa de Segre. Y al poble on va néixer hi havia un refrán que definia Costa. Decía, a cojón tocado bien se sabe que es macho, ¿sabes? Clar, hostia, pasándose, que no se van. Hombre, ya te lo han dado, ¿eh? Te lo han dado. Entonces, si el periodista es lo suficientemente hábil y el agente es lo suficiente espabilado, pues dirán, me das eso, te debo una y te anticiparé alguna otra cosa. Y entonces, cambias cosas. Sobre ETA, sobre no sé qué, sobre no sé cuánto. Pero todas, prácticamente todas están empezadas por un periodista. Porque hay mucha gente que dice, es que tú tienes un mal concepto del servicio de inteligencia. Sí, los tengo el mal concepto. Relativamente. El servicio de inteligencia es buenísimo haciendo análisis. Haciendo análisis es buenísimo. Porque son cabezas listas, inteligentes, catedráticos, militares, no sé qué, que tienen unos análisis fantásticos. Pero son un corte y pega, o sea, reciben la información, la elaboran y tal. Pero yo trataba de que el que trae la información, y el que trae información son periodistas, o son los periodistas tienen una idea, y tú amplías esa idea. Y como hoy dice en una editorial, bueno, una columna, el Marius Carol, que precisamente de mi producción de periodismo, para ser el brillante, yo soy el tonto, el limitado. Pero, ya se ha pasado la época en la que los agentes teníamos que entrar en una casa, abrir una puerta, poner un micrófono, no sé qué, hacer no sé cuán. Eso ya se ha pasado. Ahora ya están los teléfonos y hay que resignarse. Tú tienes un teléfono, pues sabes que tienes un micrófono a disposición del tío que es capaz de saberlo. Yo tengo un ordenador y entonces el informático que he contratado, él de buenas primeras entra en el ordenador, lo lee, me lo arregla y tal. Pero igual que me lo arregla, me lo lee o me lo roba. Y va que este está autorizado por mí, pero me dice, aunque no me hagis autoritzat,
jo entro igual.
Jo entraré igual. Uh-huh. Clar, és igual.
Per tant, del que dèiem, la informació que sempre hi ha una gola profunda, no? Una garganta profunda, que és qui transmet. Abans d'entrar amb el llibre, parlant d'aquests serveis paral·lels, no, li pregunto al Fernando San Agustín sobre aquest llibre que per cert, em van parlar aquí al programa, que em va cridar molt l'atenció, que es diu El jefe de los espías, on publiquen els papers de l'Emilio Alonso Banglano, que no sé si el va conèixer d'una manera directa o indirecta. A mi el que m'ha sorprès és que tot això s'ha fet amb totes les anotacions del que va ser el cap del CSIC i aleshores les han recollit i han fet un llibre. Home, com a cap dels espies, un empi poc discret que tu vagis apuntant tot el que va passant, ho vas deixant amb llibretes i arriba un dia i aquests dos periodistes agafen les llibretes i comencen a publicar,
no? Jo
vaig trobar una mica estrany.
Jo trobo una blasfèmia professional. O sigui, jo, si tenia mal concepte, ara pitjor. Que pitjor. Perquè una persona que li van pagar per dirigir en secret... Jo tot a més, amb ell no estàvem en disputa des del primer moment. Perquè ell va anar als Estats Units i estava fascinat per l'organització de la CIA i tant. I, escolta, la CIA és una, però hi ha 4 o 5 més, i entre ells s'arrebaten capes, etc. I aleshores van decidir fer un... com se llama en Estats Units... llaman a la agencia, el edificio de la...
¿El Pentágono?
No, el Pentágono, el edificio de la gente... no me saldrá el nombre. La CIA tiene en medio de un bosque precioso y tal, un edificio donde están todos los analistas...
Sí, ara sé quin en vol dir i no me'n recordo. Quan, que ha sortit a totes les sèries.
Exacte, sí. Que sempre es veu l'estrella i tal.
Ah, exacte, que ara no recordo... Bueno, ja em vindrà.
És igual. Entonces,
ell va allà.
Ell decidió... que en España deberíamos hacer esto. Y unos cuantos le enviaron mensajes diciendo que estábamos bien como estábamos. O sea, teníamos uno, tenía en la calle, es igual, Enrique Granados.
A Langley, ahora. Me acaban de decir que el lloc es a Langley.
Langley, exacto, Langley.
Gracias, pues, Xavi.
Teníamos un despacho que nos dedicamos a vender aceite. O sea. Vendió aceite y tal, pues, y teníamos una cobertura y nadie pensaba, bueno, este tío ha dejado su carrera y tal, pero este ha montado un negocio de cojones porque vende aceite y claro, al ser vendedor de aceite pues tienes viajes a todos sitios porque...
Vol dir que estaba bien cubierto.
Bien cubierto.
L'espionatge estaba bien cubierto. Había una buena
resulta tapadera. Que tothom anava allà, que estava envoltat d'edificis grans, que qualsevol des de la finestra feia així clinc, 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 i veia totes les matrícules de tothom que entrava, les cares de la gent, etc, etc. I a més, per més inri, van a un periodista, a una periodista, que si m'escolta s'enfadarà una altra vegada amb mi, i li deixen passar i li ensenyen el centre. I ella dijo que li havia ensenyat tot el centre. Un dia, no sé si amb tu, que van parlar. I jo hi vaig dir, mira, com màxim has entrat a la sala de visites. Com màxim. No em podia creure que hagués entrat més. Però, bueno, ell va fer el Fort Langley espanyol en la Cuesta de les Perdices i tal, i bueno, això és... I ja vas trobar terrible. Però quan vaig saber que publicaven això, és un encert per l'editorial. Perquè ha venut, clar, com no. Com que no? Clar que sí, és un... Clar, un 10. Però com a gent, com professional, com professionals que s'han jugat i han mort. O sigui, hem de recordar que a l'Iraq els últims van morir, no sé, 6 o 8, i que molts han deixat la vida allà, que ha justificat d'una manera o una altra manera. Muerto en accidente de tráfico cuando pasó. Muerto, no sé qué, infarto de miocardio, no sé qué. Muerto porque se hinchaban las venas. no. Entonces, esta gente es una falta de respeto, porque ellos murieron sin decir un piu, ¿eh? Murieron sin decir un piu. O sea, es que hemos hablado de muchas cosas, pero ¿a qué? Nunca hemos hablado de mis cosas.
No.
Nunca hemos hablado de mis cosas. Y claro, el otro día me dijeron, ¿contarás algo en tu vida? No. ¿Por qué? Porque, y ahora, los agentes no podemos contar nada, porque todo lo que contemos es vergonzoso. Es un, solo durante nuestra vida de agentes, dilatada más o menos, lo que hemos hecho ha sido vergonzoso. O sea, hemos engañado, hemos adulterado, hemos estafado, hemos... Bueno, hemos hecho todo lo que no teníamos que hacer. Hemos actuado con otros nombres, hemos vivido con unas chicas que pensaban que éramos solteros, hemos pasado, no sé... Es todo vergonzoso. ¿Y qué demonios le voy a contar a mis hijas o a mis nietas? ¿Y qué le voy a contar? Tenéis un padre que ha sido un desastre. Pues más vale que te calles. Déjalo. Que piensen, que miren las películas en las que el agente es un tío guapo que conduce un no sé qué y un no sé cuánto. Pues hace falta que se den cuenta. No, o sea, nunca sabrán. Este señor que escribe, que por cierto fue muy adulado y muy tenido en cuenta y muy... Bueno, muy, muy, muy... No, nunca sabe lo que es. Nunca sabe lo que es. Y sentirse perseguido. Pasar los Pirineos perseguidos porque realmente no te fiabas de nadie, y pasar aquella noche y entrar y llegar a Puigcerdà por el lago y entrar en Puigcerdà y pensar, hostia, estoy en España, ya me puedo llamar Fernando San Agustín. ¿Sabéis lo que es llamarse por tu nombre? Cuando llevas meses llamándote Toni Clapés.
Sí, sí, amb tienta Toni Clapés és un desavantatge a molts llocs.
No, no, perquè jo estava dispuesto a utilizarlo para que lo buscaran en la emisora. Y diría, no, es una cobertura, esta no puede ser de una cobertura perfecta. Siempre buscabas a alguien que tuviera una cobertura perfecta, ¿eh? Pero la alegría de saber que puede usar tu nombre, si él no, ¿él qué nombre ha usado? ¿En qué momento, si yo tengo peligro porque resulta a los terroristas y me podían poner una bomba? ¿A ti, joder? ¿Y a los guardias civiles? ¿A los 800 tíos que han muerto entre guardias civiles y tal? ¿Esos? Tú llevas una escolta de puta madre. En general, todos, ¿eh? Yo tengo mala impresión, pero este señor me la causó más. Pero, diciendo eso, realmente vale la pena decir que la editorial que ha editado ha sido un bombazo, claro.
Porque... No, el que sorprèn és que tingués tot això anotat en unes llibretes, sí, i que, sí, unes, que li dius, bueno, si ets espia, doncs pues, almenys destrueixo.
Però, no, además, ¿qué demonios? Es que está prohibido. Es que está prohibido por la ley. Tú no puedes sacar nada, no puedes apuntar
pues
nada.
Ho tenia tot apuntat allà en un magatzem. Bueno, anem a parlar del llibre del Fernando San Agustín. Sí, Marta Cailà, situa'ns. Os mataran en nombre de Dios.
Vinga, us explico. Aquesta novel·la el que fa és reconstruir la història d'un militar que ha dedicat tota la seva carrera als serveis paral·lels.
Sí, ens sona, ens sona.
Als serveis secrets, però el llibre els anomena serveis paral·lels. Aleshores, què li passa? Que en la seva darrera missió, l'actuació d'aquest coronel genera una reacció en cadena que acaba provocant la mort de 8 creients coptes en un atemptat islamista. Això que toma el marca molt i
decideix... I això ha passat, perdoneu, això,
sí,
ha passat a Egipte.
Això ha passat, sí, sí.
Això ha passat.
Sí, sí. Això és veritat, eh? Aleshores, aquest home queda molt impactat per aquesta notícia i decideix aprofitar la seva jubilació per estudiar per què Déu no ajuda tota la gent que creu en ell i que li demana ajuda. O sigui, per què aquesta indiferència? Total, a partir d'aquí coneix un bisbe copte, un catedràtic musulmà i un sociòleg israelià. Uh-huh. I entre els quatre es dediquen a localitzar les anomenades famílies dels ulls tancats. Són unes famílies que, segons s'explica el llibre, han guardat durant 20 segles el relat oral del que realment va dir i va fer Jesús. D'acord? Aleshores, durant 7 anys, el protagonista i aquests amics visiten esglésies, van a mesquites, van a sinagogues, escolten tots els retalls d'aquesta història i intenten reconstruir la història del cristianisme, aportant una visió completament diferent. I tot això ho fan amb la persecució d'uns serveis secrets del Vaticà, que són tremendos. O sigui, tremendos. Aleshores, la primera pregunta, abans d'entrar en el llibre, és... Com és que un expert en seguretat com vostè li dedica 7 anys de la seva vida a investigar coses relacionades amb l'origen del cristianisme.
Perquè estic cansat, no jo, sinó els demés, de com es genera la violència. Per què la gent opta per la violència en vez de pel diàleg? Per què la gent estem condenats a lluitar? Per què? Per què no hi ha manera d'agafar a aquest pope i a aquest bisbe i juntar-los i tal? L'Església va fer el conclave perquè dialoguessin i es posessin d'acord. Després, una vegada que s'ha obert el conclave, les lluites tornen. Hi ha el papa, que és el papa, i després la cúria, que és la gran estructura de l'Església, que és la que manté. Jo volia ressaltar que hi va haver un moment a la meva vida, també és real, que jo tenia una àvia aragonesa. I ho explico. I un dia li vaig dir que per què una senyora havia dit unes coses, que Déu no havia fet res per no sé què, per les collites i tal. I li vaig dir, la tia Xenxa ha dit això, i això és un pecat, dir que Déu no es cuida de nosaltres i tal. I l'àvia estava allà dissimulant. Àvia, per què no em dius... Perquè tu què opines de la tia Xenxa? Entonces mi abuela me cogió del brazo. Era de noche. Me sacó a la calle y me enseñó el cielo. Dice, ¿qué ves? Entonces, ella me llama, en lugar de Fernando, Nanín. ¿Qué ves, Nanín? Y yo digo, estrellas. Dice, pues ves, ese es el trabajo de Dios, sembrar el cielo de estrellas. Lo demás es el trabajo. Lo demás lo tenemos que arreglar nosotros. O sea, que tú te espabilas y ya está. Porque Dios no va a hacer nada por ti. Ni por ti, ni por nadie. No ha hecho ni en la guerra carlista, que vivió, ni en la guerra de África, ni en la última guerra. Dios no hace nada. Él, si tiene una tribuna, mirará. Pero nada más. Mirará. Y soy de una familia muy religiosa, pero todos creían en lo mismo. Dios no va a hacer nada, ¿eh? O sea, eso de... vamos a pedirle a San José en el Mopuceno
que llueva.
Que sí. Bueno, hay una anécdota también del pueblo. Pero ¿qué le dicen? En los años 60 hubo una sequía extraordinaria.
Sí, tremenda.
Y al Segrià, la Noguera y tal, y l'Aragó, patien moltíssimo, patien una sequera increíble. Y entonces el alcalde del pueblo se fue al cura, que estaba jugando como corresponde al guiñote con sus parroquianos en el café, porque es lo que tiene que hacer, tratar con los parroquianos. Y entonces el alcalde dice, cura, no estaría mal sacar a la Virgen en procesión a ver si llueve, porque esto se está agostando. Bueno, ya, vale, pues ya la sacaremos. Pero a los dos días seguía sin llover y va y le dice, cura, ¿cuándo podemos sacar a la Virgen para ver, hacer una rogativa para que llueva? Y el cura se queda mirando cabreado porque debían haberle jodido la jugada, las cartas, y se queda mirando y dice, bueno, si quiere la sacamos cuando queráis, pero que conste que el tiempo no está para llover. Esos son los curas, que el realismo. Y es el realismo que Jesucristo, yo digo, y la gente de los ojos cerrados, predican. Jesús es un ser real, nada del carpintero que va a primera, como es como la historia de Moisés, ¿no? Está 40 años pastoreando una oveja y va a primera se convierte en un caudillo. Hay que desmitificar esto.
El llibre és un thriller, realment. O sigui, més enllà d'aquesta de descobrir, sí, doncs, sí, el que expliquen aquestes famílies, és un thriller d'espies, sí, aquest llibre. I, com dèiem, desvella l'existència d'uns serveis secrets de caràcter religiós que són capaços de robar, segrestar i matar per conservar el poder i perquè continuïn tota la història sobre la religió.
El que serien
catòlica.
Els evangelis, no?
Sí. Aleshores, aquests serveis secrets del Vaticà existeixen realment i són tan temibles com vostè els posa en aquest llibre?
No són del Vaticà. Estan manipulats, contractats, apoyats.
El Vaticà els contracta?
O los anima. O los...
Són serveis d'acció del Vaticà?
Sí. Perquè el Vaticà no el podria frenar. El Vaticà... ¿Vosotros habéis oído hablar de los cristeros de México? Los cristeros de México, de buenas a primeras, hubo una vez unos sacerdotes en México y la República Mexicana que dijo, uh-huh, ahora esto va a ser un país laico y los curas tendrán que hacer esto y tendrán que hacer esto. Y se, igual que aquí Mendizábal hizo. Uh-huh. Pero allí los curas organizados por los obispos y tutelados por el Vaticano dijeron, no, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Y entonces los cristianos, bueno, los mexicanos se organizaron en bandas que ocasionaron una rebeldía y unas guerras increíblemente cruentas. Increíblemente cruentas. Pero también lo sabemos aquí. Ha habido una guerra que se dedicaron a matar 6.000 curas y como represalia hubo otras que nacieron y porque no tenían curas. Solo tenían milicianos de la FAI o tal, pues se los cargaron porque eran los sacerdotes de la religión comunista. Unos mataban sacerdotes de la religión cristiana y otros mataban sacerdotes de la religión comunista.
Però vostè ho planteja com si existís ara. O sigui,
no,
ara mateix.
És que existe.
Això existeix. I són els millors del món, tal com vostè diu al llibre?
Perquè són els més civilinos. Porque son... No, en general los servicios paralelos, todos son buenos. Todos son buenos. Porque como no te enteras de lo que hacen, o intuyes de lo que hacen, pero... ¿Os suena la P2, verdad? ¿Os suena la logia P2 del Vaticano?
De Italia, sí.
De claro, Italia. Sí, que, sí. Primero un señor que lo tiene todo, tiene dinero, tiene posición, tiene casa, tiene la coartada perfecta. ¿Dónde aparece colgado por un arrepentido de su vida? Y el otro muere de no sé qué y el otro muere... No queda nadie de aquella logia. También fue una pandemia increíble, ¿eh? Una pandemia increíble. Joder.
El papa Francesc, Fernando, va explicar el setembre passat, que alguns el volien veure mort després de la seva operació de colon.
Està molt cascat, eh? Jo l'he vist ara aquesta Setmana Santa. Està molt malament el papa.
La pregunta és, hi poden arribar a haver-hi interessos dins la cúria? És a dir, com va passar també amb el
Joan Pau I,
que en un mes... o sigui,
va durar un mes.
És possible? O sigui, fins i tot els serveis aquests... aquests serveis paral·lels que hi ha al Vaticà...
no els interessa.
Advertissin al papa Francesc que estava en perill, això? Es pot donar?
Sí, se puede dar. Lo que pasa es que hay que entender, o sea, la iglesia... no hablo de la iglesia, la cúpula, la curia vaticana...
Sí, la curia.
No es... la Costa de Esperici ni Fort Langley, es mucho más civilino. O sea, la curia es el mando. Y dejan que el Papa y algunos cardenales, gente de buena fe, crean en Dios, ¿vale? Pero la curia es la curia. Y los demás, y hay 4, 5, 10 o 14 que creen en Dios. Pero la curia es la curia.
¿Y la curia no creo en Déu?
Yo creo que no. Todo el mundo que conoce no lo cree. Pero, bueno... En Barcelona hay un monseñor o dos que dejó un hombre con una gran hoja de servicios. Y que dice, yo no creo sinceramente, me duele, pero no creo que crean en Dios. ¿Por qué? Porque es que no les queda tiempo. El negocio es como Wall Street, los lobos de Wall Street dedicarse a su familia. No les queda tiempo, es que tienen que estar pendientes de su negocio. Ya está. No hay otra posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Papa Francisco...
Sí.
Hay que tener en cuenta que tiene muchas para ganar antipatías. Porque, claro, es jesuita y además argentino. Uh-huh. Joder, es que...
Y además vol cambiar cosas, que potser la curia no vol que canvie.
Y cambia cosas que unos querían que cambiaran antes y otros ya consideran que ya no tiene que cambiar. Pero, claro... Se debate entre una cosa y otra. Cosa que es malo. Tiene que hacer lo que hacen todos los papas. O te decantas por una cosa o te decantas por... Juan Pablo II se decantó por el imperio hacia Dios. Ir a África, besar los suelos, ir a no sé qué, y a ensanchar sus dominios, sus creencias y tal. Y es lo que tiene que hacer. Pero él no, él decide y tal. Y claro, y entonces usa el teatro. Cuando llega la bandera ucraniana y la ves, ¡ah, oh, Dios mío! Y tal. Y hoy le ha respondido, ayer le respondió un militar ucraniano. Hoy, las oraciones no dan resultado. Lo que decía mi abuela. Las oraciones no dan resultado. Aquí lo que necesitamos es armas y hombres. si ponéis armas, nosotros ponemos los muertos. Pero aquí es tanto rezar y tanto, no sirve para nada. Vete a Lourdes, es igual, no resolverá nada, ya lo saben que no. Entonces, Papa Francisco está en, como en catalán hay una frase buenísima, bull y no, ¿cómo es?
Sí,
bolidol.
Per tant, els serveis d'acció del Vaticà existeixen. Les famílies dels ulls tancats, que vostè planteja que s'estan passant de generació en generació, sí, tot el relat amb la vida de Jesús, aquestes,
bueno, aquí,
existeixen?
Aquestes famílies, que és el plantejament del llibre, sí, expliquen un relat de Jesús, sí, i després hi ha els evangelis, que és un relat a l'escrit,
el que trobem a l'església, sí,
que seria l'oficial, que difereix molt d'aquest relat que s'han passat les famílies d'uns als altres, no? Del que seria,
exacte,
el relat original.
És com si dijéramos, vosotros pues sois muy jóvenes, pero si fuerais mayores habríais vivido lo que era la doctrina del movimiento nacional, el espíritu nacional. En las escuelas nos enseñaban lo que tenía que ser la política nacional, el movimiento nacional, falangista, integral, no sé qué. Pues es como el movimiento nacional y la constitución, ¿vale? Una cosa es que dan por bueno eso, y cuando alguien decía, oye, por cierto, en la República o después, o ahora podríamos hacer la constitución. A ver, ese tío que vaya a la cárcel. Me lo explicó a mí Ruiz Jiménez. Me dijo, es que con Franco, cuando se le dice, podríamos evolucionar hacia la constitución. Señor Ruiz Jiménez, siga con lo suyo, que está muy bien. Siga. Que no se meta. Y a Juan Carlos, un día fue, le cogió valor, porque de vez en cuando a nuestro rey emérito ahora le daba un empuje, le dijo, porque podríamos hacer no sé qué. Y Franco, esto contado personalmente por el rey a mí, porque el rey emérito, entonces era rey, me dijo, ¿sabes qué me contestó el tío? Me dijo, príncipe, no se meta en política, haga lo que yo, no se meta en política, haga lo que yo. Pues es igual. Es los evangelios, cuatro evangelios, se tienen escogidos porque eran adecuados para la doctrina del Concilio de Nicea, eran los adecuados para ese momento.
Pero las familias no existen.
Las familias como tal, yo he hecho, lo que he hecho ha sido coger testimonios de una persona o dos personas y considerarlas como grupo. No estaba el grupo, estaba el testimonio de una persona o dos personas, a veces tres, que mantenía la tradición de lo que se decía. Porque si tú, no sé de qué pueblo es, ¿de dónde eres?
Yo, de Sant Cugat del Vallès.
Igual que yo, entonces no tienes tradición.
No tienes tradición.
No tienes tradición. No. Cal ser de Sant Pedó, algun
lloc. Sant Pedó, no, sí, home, s'ha de ser d'algun lloc
més amunt.
Perquè els que s'expliquen les històries tenen una tradició.
Clar, sí. Perquè no tenien, no es divertien. Acostar-se con su mujer era un poco arriesgado.
Però un moment, Fernando, és que se m'està tenint el desig. Per exemple, en aquestes
relats de les famílies dels ulls tancats.
Exacte, per exemple, coses que m'han cridat l'atenció. Una de les que més... Ara que hem passat Setmana Santa. En aquest relat es desmenteix que Jesús morís a la creu i, per tant, ressuscités el tercer dia.
Home, sí. És un relat que se inventaron.
Home, no, què diu ara?
Els apòstoles, bueno, els que fueran.
Vol dir?
Home, por favor, senyor Vigili. Usted que ha nacido...
Clar, és que això, perdona, sí, és que quan ho llegeixes dius...
Home, però jo...
És més, dius que en el llibre... No faig un spoiler, però bueno, és a dir, que ni va morir a la creu, ni va ressuscitar, i és més, que Judas el va ajudar.
Sí.
Sí.
És que Judas era su amigo.
Judas... Clar, però això trenca el que dèiem, que és l'essència del llibre, claro, i a partir d'aquí...
Judas és el traïdor.
Planteges... Claro. No, segons... la versió d'aquest grup de los ojos cerrados, que es van passant el que són els relats des de l'inici, que no han estat escrits als evangelis posteriorment, Judas el va ajudar.
Sí, fue el que lo salvó. Fue el que lo salvó.
Però això vostè li explica... A veure, un moment.
No, és que clar, quan jo dius... Jo com el vaig llegir fa un mes i pico, pensava, això ha de venir el Fernando per Setmana Santa, perquè clar... Què estem fent a Setmana Santa?
Jesús.
El divendres sant, divendre, diumenge de resurrecció...
No, per l'amor de Déu, no m'ho millo ara.
Per què?
Però això li ha explicat a vostè Qui li ha explicat això a vostè? O sigui, bueno, perquè les famílies dels ulls tancats no existeixen. Això ens ho acaba de dir. Ja. Vostè ha parlat amb gent.
Amb gent que mantenen unes certes tradicions i t'explica una sèrie.
Tradicions orals.
Sí. En Etiòpia, per exemple, expliquen unes coses que està molt fundamentada. En Abkhàzia, en Armènia, o sigui, en tots els llocs on es va crear la religió cristiana. Perquè a Israel no es va crear. Si us fixeu, mai ha hagut una església cristiana a Israel. El que passa que després el màrqueting és el màrqueting. Tenim de pensar que el sistema, el màrqueting de la religió catòlica és increïblement bueno. Lleva 2.020 anys. Clac, machacando. És mucho mejor que el de la Coca-Cola. Mucho mejor.
M'apunta un bon amic que diu que hi ha un llibre que es diu Año 303, que defensa que els evangelis van ser escrits per encàrrec de Constantí.
Sí, podria ser.
Que van ser un encàrrec molt posterior o sigui, que primer hi havia aquesta tradició i que després es van escriure els evangelis. Però els evangelis expliquen una història que també el Fernando San Agustín apunta en el llibre, que és l'oficial, que és la que va marcar, en aquest cas, Pablo.
Sant Pau. Que és
l'inventor.
L'inventor de la Iglesia. Porque
però vostè ho diu així, que sí, ell va ser el que va dir...
És la Iglesia Paulina, que és el que me cuentan. Esta Iglesia no és una Iglesia cristiana, és una Iglesia Paulina. Por cortesía, diríamos que és una Iglesia Paulina cristiana. Però és una
iglesia. I ell és el que...
Ell. ¿Por qué? Porque... Jesús era...
Però clar, en el seu llibre, disculpi, però és que, clar, deixa molts interrogants.
Clar.
Hi ha tot un munt de coses que, bueno, Jesús no va fer miracles.
No fumem.
Bueno,
però és que no hizo. Però és que, además, lo razona. És que hacer un milagro es ir contra la naturaleza, es contra lo propio que ha creado Dios. Hablando, los evangelios se escriben 300 años, cuando la gente empieza a saber escribir. 300 años después, pero hay un futimedi de evangelio, se escogen cuatro. Entonces, hay evangelios de todo tipo. Entonces, en Etiopía hay una tendencia a creer unas cosas, en Armenia otras, en Argelia, bueno, todo. Pero son todas las iglesias orientales las que mantienen. Luego hay una iglesia que nace en esto, que es la heredera. Es la heredera del imperio. Fijaros que el imperio romano se va, pero la iglesia se mantiene con el mismo poder que el imperio. El mismo poder, o sea, la misma extensión, el mismo poder y tal.
Bueno, em sap molt de greu perquè és que no tinc més temps. Et convido que vinguis un altre dia, perquè clar, se'ns ha quedat curt. Ens hem quedat aquí amb les aventures.
Jo per estar com vosaltres.
Sí, perquè mira, tinc publicitat i he
d'anar... I ens ha quedat tot el tema de la guerra d'Ucraïna, que també era interessant.
Un altre dia. Et convido que Fernando ho repeteixi quan vulgui. Avui ho hem de deixar aquí. Fernando San Agustín, moltíssimes gràcies al llibre, com deia, senyor Virgili, quedarà...
No, quedaré arreglat, no?
Sí, li agradarà molt, eh?
Home, ja només li he fet aquests dos apunts, que jo
que no hi remeni la cua al dimoni per aquí.
Vaig dir, caram,
bueno,
que no...
Yo quiero decir que una de las mejores aportaciones que yo tengo ahí es que desmonto la figura del diablo.
Mare de Déu.
Jesús, diable desmuntat la resurrecció no sé, i Judas, l'amic de Jesucrist que el va amagar.
Bueno,
Fernando,
seguirem
un altre dia. moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti.
Pausa i ja quan tornem a l'antena ja hi haurà assegut aquí Albert Tom i l'equip d'Islàndia. Adéu-siau, fins demà.